Prova de valencià organitzada per la Siacova. Nivell B2. Convocatòria de juny de 2018. Àrea de comprensió oral. Activitat 1. Tot seguit, escoltareu un àudio sobre la història dels vikings. Responeu en el quadern de respostes a les preguntes de la 1 a la 5 de manera breu. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les preguntes. Fixeu-vos en l'exemple.
El professor John Haywood és l'autor del llibre Los hombres del norte, la saga vikinga, un interessant estudi divulgatiu de la història dels vikings entre els anys 793, quan el saqueig de la ciutat de Lindisfarne, i 1241, data del darrer atac registrat en les illes d'Escòcia. El text, tot i ser una descripció històrica somera dels fets més importants del gran relat del nord, es deixa llegir com una novel·la d'aventures coral, plena de personatges i fites inoblidables. A més, ofereix valuoses pistes a noves lectures per a aquells aficionats que vulguen aprofundir en el gènere. Per a Haywood, la fascinació pel viking no es deu tant a la seva aportació a la humanitat quant a coneixements, estructures o sistemes perdurables, sinó a la immensitat de la seva epopeia, els límits de la qual s'estenen de Vineland, en l'actual Canadà, a Bagdad, i des de Groenlàndia i Islàndia fins al nord d'Àfrica, creuant rius i mars en un rosari de ciutats saquejades i sustentada en una llegenda de violència implacable que fins i tot els va obrir amb honor les portes de Constantinoble. Així, l'herència que ens han deixat els homes de les badies o els pirates, dues traduccions de la paraula viking, se centra sobretot en el seu caràcter i en alguns elements icònics, entre els quals, segurament el més important per al seu èxit, fou el tipus de vaixell, el conegut Drakkar o Longship, del qual queden vestigis admirablement ben conservats com els dels túmuls funeraris d'Oseberg i Gostad a Noruega, que ens permeten entendre les característiques d'aquestes naus. La principal era el seu escàs calat, que els permetia navegar els rius i les costes amb més facilitat que els eventuals defensors o perseguidors. D'altra banda, la seua doble proa propiciava que el vaixell fora extraordinàriament maniobrable, ja que podia alterar el sentit de la navegació sense haver de girar sobre si mateix i sense perdre velocitat. Cadascun d'aquests poltres de la mar, segons l'ortodoxia del Kenning, aparellava una vela quadrada, un nombre variable de parelles de rems i podia donar cabuda fins a 120 guerrers en una eslora de poc més de 20 metres, 35 el més gran conegut, el Drakkar de Rockslid, per una mànega d'uns 3 a 5 metres. Aquests vaixells, que ja apareixen representats en petroglifs en el curs d'aigüeres naturals segurament amb una intenció màgica, devem un terme tan mariner com estribord. És a causa del timó lateral que empraven i que sempre se situava a la dreta de la nau, steerboard, en la borda dreta. El professor John Haywood és l'autor del llibre Los hombres del norte, la saga vikinga, un interessant estudi divulgatiu de la història dels vikings entre els anys 793, quan el saqueig de la ciutat de Lindisfarne, i 1241, data del darrer atac registrat en les illes d'Escòcia. El text, tot i ser una descripció històrica somera dels fets més importants del gran relat del nord, es deixa llegir com una novel·la d'aventures coral, plena de personatges i fites inoblidables. A més, ofereix valuoses pistes a noves lectures per a aquells aficionats que vulguen aprofundir en el gènere. Per a Haywood, la fascinació pel viking no es deu tant a la seva aportació a la humanitat quant a coneixements, estructures o sistemes perdurables, sinó a la immensitat de la seva epopeia, els límits de la qual s'estenen de Vineland, en l'actual Canadà, a Bagdad, i des de Groenlàndia i Islàndia fins al nord d'Àfrica, creuant rius i mars en un rosari de ciutats saquejades i sustentada en una llegenda de violència implacable que fins i tot els va obrir amb honor les portes de Constantinoble. Així, l'herència que ens han deixat els homes de les badies o els pirates, dues traduccions de la paraula viking, se centra sobretot en el seu caràcter i en alguns elements icònics, entre els quals, segurament el més important per al seu èxit, fou el tipus de vaixell, el conegut Drakkar o Longship, del qual queden vestigis admirablement ben conservats com els dels túmuls funeraris d'Oseberg i Gostad a Noruega, que ens permeten entendre les característiques d'aquestes naus. La principal era el seu escàs calat, que els permetia navegar els rius i les costes amb més facilitat que els eventuals defensors o perseguidors. D'altra banda, la seva doble proa propiciava que el vaixell fora extraordinàriament maniobrable, ja que podia alterar el sentit de la navegació sense haver de girar sobre si mateix i sense perdre velocitat. Cadascun d'aquests poltres de la mar, segons l'ortodoxia del Kenning, aparellava una vela quadrada, un nombre variable de parelles de rems i podia donar cabuda fins a 120 guerrers en una eslora de poc més de 20 metres, 35 el més gran conegut, el Drakkar de Rockslid, per una màniga d'uns 3 a 5 metres. Aquests vaixells, que ja apareixen representats en petroglifs en el curs d'aigüeres naturals segurament amb una intenció màgica, devem un terme tan mariner com estribord. És a causa del timó lateral que empraven i que sempre se situava a la dreta de la nau, steerboard, en la borda dreta.
Activitat 2. Tot seguit, escoltareu un àudio sobre els monuments fallers. Marqueu en el quadern de respostes l'opció correcta de les preguntes de la 6 a la 10 segons la informació de l'àudio. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les preguntes. Fixeu-vos en l'exemple.
Les falles, evidentment, nasqueren com a mostra efímera. Pel fet que sols tenien uns dies per a mostrar-se públicament, necessitaven en poc de temps manifestar-se amb un missatge molt immediat i comprensible. Aquesta realitat explica que, juntament amb una part estètica, nasqueren paral·lelament amb textos de suport que les completaren. Sense ells, una falla seria un monument o un objecte artístic silenciós. No tindria la condició de cadafal faller. Així, les formes falleres s'han mantingut sempre com un mitjà d'expressió estètic i satíric nascut al caliu de la literatura popular valenciana. Amb tot, quan la festa s'oficialitzà, les coses canviaren. Més encara quan passà a ser un reclam turístic. Les formes del cadafal conegueren a poc una transformació de tècniques i, sobretot, una progressiva professionalització. Es buscà impressionar no sols en el contingut o en la crítica, sinó també en l'aparatositat. Amb aquesta progressió ha anat evolucionant el cadafal faller, sempre superant-se en dimensions i acompanyat d'una sàtira que pot ser, en molts casos, no tenia la duresa ni l'esperit dels temps passats. Sense pensar, a més, en la tipologia dels nous materials ni en les conseqüències de la seua utilització. La falla ha arribat com una tradició que s'ha confós amb noves formes i cal que recupere la part positiva del seu passat. El gegantisme ha diluït el seu origen. Les dimensions s'han disparat fins a punts insospitats i cal tornar a una sàtira més fresca i fer una crida a la transformació. L'estètica actual i els elements literaris són vàlids i lloables, però és necessari no sols mirar el present, sinó buscar també un futur. S'ha de trobar un nou marc en què la sostenibilitat i la recuperació de la tradició siguin les variables principals. S'ha de valorar l'originalitat i la sàtira, dos valors que no entenen de desmesura o gegantisme, sinó d'un major o menor nivell de creativitat. En aquest futur caldrà evolucionar en la utilització de materials. Hi ha molts elements o trastos vells a l'abast que aprofitarien per a construir una falla i contemporaneitzar la sàtira i l'estètica fallera. Alhora, caldria rebutjar tots aquells elements químics i elaborats que siguin difícils de reciclar. Econòmicament, les falles serien més barates perquè no necessitarien tants elements nous. I els tallers de segur que podrien acollir-los. En resum, el trasto de l'estoreta velleta del segle XXI està encara per recuperar. Les falles semblen massa noves i mudades. Necessiten tornar en part al seu origen des de l'actual reciclatge, com es fa en altres camps de l'art o de la vida quotidiana. Una acció que, sens dubte, potenciaria la creativitat i motivaria també a adquirir un nou sentit satíric. El canvi beneficiaria les comissions, els seus pressupostos i el medi ambient. Les falles, evidentment, nasqueren com a mostra efímera. Pel fet que sols tenien uns dies per a mostrar-se públicament, necessitaven en poc de temps manifestar-se amb un missatge molt immediat i comprensible. Aquesta realitat explica que, juntament amb una part estètica, nasqueren paral·lelament amb textos de suport que les completaren. Sense ells, una falla seria un monument o un objecte artístic silenciós. No tindria la condició de cadafal faller. Així, les formes falleres s'han mantingut sempre com un mitjà d'expressió estètic i satíric nascut al caliu de la literatura popular valenciana. Amb tot, quan la festa s'oficialitzà, les coses canviaren. Més encara quan passà a ser un reclam turístic. Les formes del cadafal conegueren a poc una transformació de tècniques i, sobretot, una progressiva professionalització. Es buscà impressionar no sols en el contingut o en la crítica, sinó també en l'aparatositat. Amb aquesta progressió ha anat evolucionant el cadafal faller, sempre superant-se en dimensions i acompanyat d'una sàtira que pot ser, en molts casos, no tenia la duresa ni l'esperit dels temps passats. Sense pensar, a més, en la tipologia dels nous materials ni en les conseqüències de la seua utilització. La falla ha arribat com una tradició que s'ha confós amb noves formes i cal que recupere la part positiva del seu passat. El gegantisme ha diluït el seu origen. Les dimensions s'han disparat fins a punts insospitats i cal tornar a una sàtira més fresca i fer una crida a la transformació. L'estètica actual i els elements literaris són vàlids i lloables, però és necessari no sols mirar el present, sinó buscar també un futur. S'ha de trobar un nou marc en què la sostenibilitat i la recuperació de la tradició siguin les variables principals. S'ha de valorar l'originalitat i la sàtira, dos valors que no entenen de desmesura o gegantisme, sinó d'un major o menor nivell de creativitat. En aquest futur caldrà evolucionar en la utilització de materials. Hi ha molts elements o trastos vells a l'abast que aprofitarien per a construir una falla i contemporaneitzar la sàtira i l'estètica fallera. Alhora, caldria rebutjar tots aquells elements químics i elaborats que siguin difícils de reciclar. Econòmicament, les falles serien més barates perquè no necessitarien tants elements nous. I els tallers de segur que podrien acollir-los. En resum, El trasto de l'historeta velleta del segle XXI està encara per recuperar. Les falles semblen massa noves i mudades. Necessiten tornar en part al seu origen des de l'actual reciclatge, com es fa en altres camps de l'art o de la vida quotidiana. Una acció que, sens dubte, potenciaria la creativitat i motivaria també a adquirir un nou sentit satíric. El canvi beneficiaria les comissions, els seus pressupostos i el medi ambient.
Activitat 3. Tot seguit, escoltareu un àudio d'una entrevista al músic Ernesto Llorenç. Escriviu en el quadern de respostes la informació que falta en els enunciats de l'11 al 15. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu els enunciats. Fixeu-vos en l'exemple.
El nostre convidat d'avui va néixer a Alcoi i des de ben xicotet ha estat acompanyat per la música. Net de saxofonista i fill de clarinetista, amb tan sols 6 anys va iniciar els seus estudis al Conservatori Professional de Música d'Alcoi. A diferència del seu iaio i de son pare, ell va declinar els béns per a triar un instrument de cordes, el violí. Un instrument que, com ell diu, s'ha convertit en una extensió pràcticament del seu propi cos. Joan?
Amb 19 anys, va deixar el seu poble per a seguir els estudis al Conservatori del Liceu de Barcelona, on va cursar els estudis superiors en violí clàssic. 4 anys més tard, va ser becat per a graduar-se en Jazz Violí Performance i en composició al Berklee College of Music de Boston i a la New School for Jazz and Contemporary Music de Nova York.
Ha sigut guardonat amb el Premi per a Estudis Musicals Antonio Pérez Verdú, de l'Ajuntament d'Alcoi. Ha sigut beneficiari també de la beca atorgada per l'Institut Valencià de Música per al perfeccionament de joves músics durant 3 anys consecutius i actualment resideix a Nova York i és un dels més destacats violinistes de jazz gitano, en anglès, Gypsy Jazz. Ell és Ernesto Llorenç. Molt bon dia, Ernesto.
Hola, bon dia. Com esteu?
Moltes gràcies per atendre la telefonada del RAS, a pesar del canvi horari. Explicàvem que la teua trajectòria t'ha dut a diferents llocs del món, no? I estudiar amb violinistes molt reconeguts internacionalment. Però crec que el professor i el compositor amb qui vas iniciar la teua passió pel violí, sent encara pràcticament un xiquet, va ser Tare Darías Fernández. Et va influir d'una manera destacada, no? Com et va influir?
Doncs sí, la veritat és que sí. El gran professor Tare Darías, tot va començar en el Conservatori d'Alcoi, on normalment els xiquets portàvem més que res una formació més enfocada a la música clàssica, però aquest professor, a diferència dels altres, sempre ens intentava inculcar el que són les músiques més tradicionals, ja foren d'Espanya o de la Comunitat Valenciana, o també músiques de fora, del jazz, de música klezmer, músiques folk, músiques del món. I ja des d'ací, en totes aquestes músiques, normalment s'inclou la improvisació. I ja des d'aquell moment vaig veure que m'agradava molt improvisar. La música clàssica sempre m'ha agradat molt, però preferia més fer el meu camí en el jazz i la improvisació.
La teua formació, de fet, combina el vessant més clàssic que estàs dient que sí, que t'agrada, però que no, que et tira una miqueta més el jazz o prou més. Als inicis, això sí, estigueres treballant en orquestes simfòniques arreu d'Europa. Què et va aportar aquesta experiència?
Sí, la veritat que sempre, des del principi, estava més enfocat al que era la música clàssica. I és això que vaig fer bastants audicions per a orquestres internacionals. I, doncs bé, em va aportar molta disciplina a l'hora d'estudiar l'instrument, perquè, ja saps, la música clàssica està tot ordenat. El que són els estudis han de ser molt llargs, moltes hores al dia, sacrifici. Que no dic que el jazz tampoc no ho tinga, però la música clàssica, com que té més tradició a l'hora de l'estudi, em va portar molt al que és la tècnica del violí.
I tens un dels teus referents musicals, és Stefano Grappelli, no? Que ell va iniciar eixe corrent que acosta els estàndards tradicionals que tu dius, el violí clàssic, i d'ací al moviment del jazz, que és on tu dius que estàs més còmode. Què t'aporta el jazz respecte d'altres estils?
Com bé dius, Stefano Grappelli va ser el primer referent per a mi, perquè al principi jo només escoltava músics de música clàssica, violinistes de referència, Heifetz, Yves Saint Pellman o qualsevol tipus de violinista clàssic referent. però vaig descobrir Stefano Grappelli i vaig veure que era un violinista excepcional de música clàssica, però que també tocava jazz a un nivell impressionant.
Què és la música gipsy per als qui no estem tan familiaritzats amb aquest estil i l'hem descobert ara parlant amb tu? Què és el gipsy jazz?
El gipsy jazz, com hem dit, ve dels gipsis, dels gitanos de l'Europa de l'Est, que, com sabeu, van començar des de l'Índia i van acabar a Espanya, Andalusia, fa moltíssims anys. En el pas dels anys, alguns es van instal·lar a França i a Bèlgica, i aleshores van tindre una forta influència tant de la música clàssica com de la música tradicional francesa o belga. A més, hi ha les tradicions pròpies de gitanos, i als Estats Units en aquell moment, als anys 20, 30, 40, hi havia el jazz com a màxim exponent en la música d'aquella època. Aleshores, és com una barreja tot això, de totes aquestes influències.
Sí, de tota aquesta mescla. Escoltem una miqueta, un tast d'un treball del teu últim disc. El nostre convidat d'avui va néixer a Alcoi i des de ben xicotet ha estat acompanyat per la música. Net de saxofonista i fill de clarinetista, amb tan sols 6 anys va iniciar els seus estudis al Conservatori Professional de Música d'Alcoi. A diferència del seu iaio i de son pare, ell va declinar els béns per a triar un instrument de cordes, el violí. Un instrument que, com ell diu, s'ha convertit en una extensió pràcticament del seu propi cos. Joan?
Amb 19 anys, va deixar el seu poble per a seguir els estudis al Conservatori del Liceu de Barcelona, on va cursar els estudis superiors en violí clàssic. 4 anys més tard, va ser becat per a graduar-se en Jazz Violí Performance i en composició al Berklee College of Music de Boston i a la New School for Jazz and Contemporary Music de Nova York.
Ha sigut guardonat amb el Premi per a Estudis Musicals Antonio Pérez Verdú, de l'Ajuntament d'Alcoi. Ha sigut beneficiari també de la beca atorgada per l'Institut Valencià de Música per al perfeccionament de joves músics durant 3 anys consecutius i actualment resideix a Nova York i és un dels més destacats violinistes de jazz gitano, en anglès, gypsy jazz. Ell és Ernesto Llorenç. Molt bon dia, Ernesto.
Hola, bon dia. Com esteu?
Moltes gràcies per atendre la telefonada del RAS, a pesar del canvi horari. Explicàvem que la teua trajectòria t'ha dut a diferents llocs del món, no? I estudiar amb violinistes molt reconeguts internacionalment. Però crec que el professor i el compositor amb qui vas iniciar la teua passió pel violí, sent encara pràcticament un xiquet, va ser Tare Darías Fernández. Et va influir d'una manera destacada, no? Com et va influir?
Doncs sí, la veritat és que sí. El gran professor Tare Darías, Tot va començar en el Conservatori d'Alcoi, on normalment els xiquets portàvem més que res una formació més enfocada a la música clàssica, però aquest professor, a diferència dels altres, sempre ens intentava inculcar el que són les músiques més tradicionals, ja foren d'Espanya o de la Comunitat Valenciana, o també músiques de fora, del jazz, de música klezmer, músiques folk, músiques del món. I ja des d'ací, en totes aquestes músiques, normalment s'inclou la improvisació. I ja des d'aquell moment vaig veure que m'agradava molt improvisar. La música clàssica sempre m'ha agradat molt, però preferia més fer el meu camí en el jazz i la improvisació.
La teua formació, de fet, combina el vessant més clàssic que estàs dient que sí, que t'agrada, però que no, que et tira una miqueta més el jazz o prou més. Als inicis, això sí, estigueres treballant en orquestes simfòniques arreu d'Europa. Què et va aportar aquesta experiència?
Sí, la veritat que sempre, des del principi, estava més enfocat al que era la música clàssica. I és això que vaig fer bastants audicions per a orquestres internacionals. I, doncs bé, em va aportar molta disciplina a l'hora d'estudiar l'instrument, perquè, ja saps, la música clàssica està tot ordenat. El que són els estudis han de ser molt llargs, moltes hores al dia, sacrifici. Que no dic que el jazz tampoc no ho tinga, però la música clàssica, com que té més tradició a l'hora de l'estudi, em va portar molt al que és la tècnica del violí.
I tens un dels teus referents musicals, és Stefano Grappelli, no? Que ell va iniciar eixe corrent que acosta els estàndards tradicionals que tu dius, el violí clàssic, i d'ací al moviment del jazz, que és on tu dius que estàs més còmode. Què t'aporta el jazz respecte d'altres estils?
Com bé dius, Stefano Grappelli va ser el primer referent per a mi, perquè al principi jo només escoltava músics de música clàssica, violinistes de referència, Heifetz, Ethan Perlman o qualsevol tipus de violinista clàssic referent. Però vaig descobrir Stefano Grappelli i vaig veure que era un violinista excepcional de música clàssica, però que també tocava jazz a un nivell impressionant.
Què és la música gipsy per als qui no estem tan familiaritzats amb aquest estil i l'hem descobert ara parlant amb tu? Què és el gipsy jazz?
El gipsy jazz, com hem dit, ve dels gipsis, dels gitanos de l'Europa de l'Est, que, com sabeu, van començar des de l'Índia i van acabar a Espanya, Andalusia, fa moltíssims anys. En el pas dels anys, alguns es van instal·lar a França i a Bèlgica i aleshores van tindre una forta influència tant de la música clàssica com de la música tradicional francesa o belga. A més, hi ha les tradicions pròpies de gitanos i als Estats Units en aquell moment, als anys 20, 30, 40, hi havia el jazz com a màxim exponent en la música d'aquella època. Aleshores, és com una barreja tot això, de totes aquestes influències.
Sí, de tota aquesta mescla. Escoltem una miqueta, un tast d'un treball del teu últim disc.